Un dia passen 8 minuts de la 1 del migdia, moment en què toca iniciar aquesta hora del vermut, aquí la sintonia de Ràdio Falset, a una hora del vermut que avui comença just després de l'informatiu. Tenim un tècnic que està molt atent a la nostra programació i que diligentment, quan s'acaba l'informatiu, ens ha situat en aquesta hora del vermut. Un fet estrany, o almenys poc... extraordinari, poc habitual, com diu el Miquel Jardí al meu costat, com passa a vegades en aquesta casa. Al costat del Miquel Jardí, avui hi ha l'Anton Vidal.
Hola, bon dia.
El que vol dir que avui toca tertúlia del carrer de l'Era, cosa que m'alegra i, com ja sabeu, em diverteix sovint. Avui ens toca començar parlant d'aquesta entrevista que li feien fa una estoneta a l'informatiu, a la meva fàbrica, al... conseller a l'oposició del Consell Comarcal, conseller de les candidatures d'Unitat Popular, les CUP, en què una de les coses que destacava és que ha fet una mica de balanç d'aquests ja gairebé 2 anys a l'ens comarcal i ho feia amb un cert toc de que s'esperava una miqueta més, s'esperava que les dinàmiques fossin diferents i no acabar d'estar satisfet. Què us semblen aquestes declaracions del conseller prioritari de les CUP?
Bueno, esclar, jo tampoc estic massa de dintre del Consell Comarcal, per tant, la manca d'informació que jo tinc és fortíssima. Vull dir, suposo que en què s'ha basat per dir això, no?
Experiència pròpia d'estar a tots a les sessions plenàries, sí, estar en diverses comissions...
Què és el que no està content? Vull dir, hi ha d'haver casos concrets.
Apuntava, bàsicament, a que gairebé totes les qüestions van molt poc a poc.
Això sí. Les qüestions sí, perquè jo tinc qüestions amb el Consell que van no a poc a poc. Van a passes de tortuga, reumàtica, muletes, etcètera. Sí, la lentitud, almenys els casos que em toquen a mi directament, és molt lenta. És lentitud lenta.
No sé, home, jo suposo que el fet de ser una candidatura jove, una candidatura nova al Consell, que a la millor potser no estava... habituat amb la dinàmica que porta un Consell i més ara doncs, de que amb les retallades que doncs, bueno, tothom doncs, posa per excusa de que no hi ha diners per fer coses, doncs s'ha de suposar que bueno, podria ser doncs, una apreciació naturalment doncs, viscuda de que la cosa no acaba de rutllar. No he sentit les declaracions, no puc dir, no puc raonar els perquès i pros que ha fet, però el que està clar és de que l'excusa de que no hi ha diners serveix cada vegada més per
la inanició
i inoperància del personal.
Això tampoc és.
No dic pas jo que sigui així, en aquest cas, però que es posa sempre d'excusa, doncs és que no hi ha diners i no es pot fer. Precisament, doncs la gent som intel·ligents, tots, no hi ha ningú tonto, tots som intel·ligents, i per tant hem d'aguditzar una mica la situació i bueno, mirar de que doncs, en els pocs recursos que hi ha, distribuir-los pot ser millor, redistribuir-los de la manera que estan i podria ser doncs, de que les coses anessin diferent. El que interessa també és de que, clar, siguin candidatures noves i gent jove, i no dic amb això que no tinguin experiència, però sempre fa falta una nova visió del, bueno, del que sempre s'ha anat fent. No?
Un coneixement de la institució també.
Bueno, això és evident. Jo suposo que la persona aquesta que ha fet aquestes declaracions ha de conèixer, naturalment, doncs, tot el tarannà i tot el funcionament del Consell. Suposo que els ha fonamentat amb això, no?
Sí.
Per tant, doncs, bueno, això ja ho dono per suposat, però doncs, bueno, potser fan falta noves idees que no estiguin encarcarades doncs, al de sempre i doncs, no podem fer perquè no hi ha diners i doncs, mira, anem passant i tot... amb més trempera, potser amb una dinàmica diferent. No?
Hi ha un apunt més enllà dels diners que feia Damià Fàbrega, era respecte als debats o possibles debats de qüestions relatives que afecten a la comarca i que, com que degut a la aritmètica del Consell, estan a l'aritmètica i a l'estructura, perquè estan tots els partits menys la CUP, formen part de l'equip de govern menys ells, Ell lamentava una manca de debat degut a aquestes circumstàncies. Com que tot ja està molt clar i som minoria, no es produeix, no hi ha gairebé debat, i a nosaltres ens agradaria que hi hagués aquest debat, encara que tota la resta de forces formin part sí. d'aquest govern, hi hagués debat, i no es produeix.
Sí, no, això és una cosa que al llarg dels anys jo he pogut observar, no solament al Consell o a l'Ajuntament, sinó amb diverses institucions. No? És a dir, quan dos o tres parts doncs, ho tenen clar, ho discuteixen al carrer, ho discuteixen a casa, ho discuteixen a tot arreu, menys el lloc que hem de discutir, que és a l'institució que toca. No?
O sigui, juntament, perquè porten l'acord, ja porten l'acord.
Clar, llavors què passa? És a dir, això és negatiu, entre altres coses, perquè... Oh, és que hem de repetir el mateix. No es tracta de repetir el mateix. Es tracta de que al lloc que toca tu has d'exposar els pros i contres de que estàs...
Ja s'exposen, el que passa que no hi ha discussió perquè ja estan, la majoria estan d'acord, doncs s'aprova.
Sí, però...
Això és el que es queixa el Damià.
Sí, però jo crec que en aquest cas, doncs, encara que es posin les dues parts o la majoria del Consell d'acord, doncs s'han d'especificar, s'han de tractar, s'han de debatre, en aquest cas, m'entens? És a dir, jo dic això per això, jo dic això altre per això altre, i estalviaríem, doncs, mals entesos, estalviaríem, doncs, que les coses no acaben de funcionar. A la millor, si aquests diàlegs s'haguessin produït dins el marc que s'han de produir, potser l'opinió d'aquesta persona, en aquest cas del Damià, doncs no seria la mateixa,
Mm-hmm. Home, les coses com sigui, i jo li he de donar part de raó al Damià Fàbrega, perquè com a assistent habitual als plens del Consell Comarcal, hi arriba tot molt dat i venit, es fa una mínima explicació dels punts, que n'hi ha que s'entenen, els més de funcionament, jo entenc que no s'hagi d'explicar tot en detall, però n'hi ha d'altres de més envergadura o de més calat polític, que home, sí que agrairies que conseller del Partit dels Socialistes o consellers diguessin la seva, fins i tot els d'Unió diguessin la seva i els de Convergència Democràtica també diguessin la seva valoració, i veus que no, que,
no, però és que hi ha una mala
es passa i es passa al punt, s'aixequen les mans corresponents i
hi ha una mala pràctica, que es posem-nos d'acord abans i així al ple o a la reunió només caldrà dir sí, sí i ja està. Val? Això és el que em queixo jo. És a dir, no solament el Consell, amb ajuntaments ha passat i segurament que passa, no? És a dir, i amb entitats i de llocs de que doncs, bueno, doncs anem a la reunió tinguent-ho clar i només cal dir sí, i llavors, clar, els altres que teòricament tenen el mateix dret, encara que no formin part doncs de l'òrgan directiu propi de la institució, tenen totalment un dret de saber com s'ha gestat i com s'ha fet això. Però és una pràctica no d'ara, o sigui, de pràctica es veu que doncs, se va portant. Jo he estat amb ajuntaments, o sigui, amb legislatures anteriors, i doncs era una cosa lògica de que doncs, escolta, discutim-ho abans, inclús en totes les parts, uh-huh. I a l'hora del ple doncs així doncs diem sí, 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 per tant s'acorda, i així doncs estem 10 minuts. No és una bona pràctica, crec jo.
Jo entenc que sí que és bona en el sentit de que s'estalvia temps, és ràpida, però crec que també alhora es perd la capacitat d'argumentar i de defensar els arguments propis i, sobretot, d'escoltar el dels altres.
Sí, però pensa una cosa, és a dir, el secretari que pren nota només fa constar que sí, sí, no, no. I, per tant, per les posterioritats, els acords aquests s'hauran pres doncs, al cafè o s'han pres a casa i, aleshores, no constaran, com aquell que diu, doncs, els pormenors que en diuen d'aquestes situacions, no?
Bueno, però també aquí hi ha la contrapartida, eh? Vull dir, el Damià també pot preguntar.
I pregunta. I preguntar.
I dir, bueno, i aquest acord ho ha arribat,
i
però jo hi veig aquesta pega, això, hi veig allò, hi veig aquello altre, això que ja expliqueu-m'ho, això, té tot el dret del món a fer-ho, eh?
Vull dir, sí, no, i es pot donar que sigui realment veritable, doncs, el que se li expliqui i se li diu, no? Però, doncs, clar, si les altres parts diuen, sí, sí, bueno, vam parlar, doncs, vam parlar, i doncs ja està bé. Clar, no és que digui que no hi hagi transparència, eh? Uh-huh. És a dir, el que dic és de que les coses doncs, potser si s'aclarissin d'aquesta manera amb totes les parts implicades, encara que un estigui a l'oposició és una part implicada, vull dir, ha sigut, com aquell que diu, elegit per una part d'un sector del poble, Per tant, doncs, jo em sembla que s'estalviarien alguns mals de caps i potser les coses funcionarien algo més lleugerament.
Això estic totalment d'acord. No estem parlant de falta de transparència aquí.
No, no.
Ni molt menys, eh? Estem parlant d'una falta més aviat de diàleg.
També us he de dir, també us he de dir que en aquests moments i en aquests temps que demanem tant la participació ciutadana i el fet de poder decidir les sobiranies agafant el concepte de les CUP, també us he de dir que la societat, ho entenc, la societat civil hauria de agafar cert paper i agafar la veu, i ni l'agafa a l'Ajuntament de Falset, per dir algun cas, ni l'agafa al Consell Comarcal, en què la presència és mínima. Un altre tema és que es faci la publicitat adient de quan es celebren els plens. Aquest és un altre tema. Però que la gent hauria de respondre més, hauria de voler assistir a aquests debats, això també seria interessant, i no passa. No és d'ara, no,
pensa el Consell, no és de fa dos dies. Continuen siguin públics?
Jo entenc que són públics per llei. Parlem de transparència. Sí. A mi ja em costa d'entendre i assimilar que els consells d'alcaldes siguin tancats, bueno, però ho són, però els plens són públics.
Són públics, però no hi ha ningú.
Però no hi ha ningú.
Bueno, però és el que dius, és a dir, pot ser una manca d'informació produïda inclús doncs, perquè al principi doncs, se feia i com que no assistia ningú, aleshores doncs, per inèrcia dius, doncs, bueno, no cal fer-ho, és a dir, fas el diari oficial d'allí a on toqui, que només lo veu doncs, el que l'imprimeix i el que el reparteix, per entendre'ns.
Suposo que els consells d'alcaldes doncs, també se deuen...
Sí, es passen acte, es fan acte...
No, però vull dir, abans de fer-lo suposo que se comunica. Sí, el Consell d'Alcaldes. Sí. A la població parlo, eh?
A la població és més complicat.
No, home, jo suposo que això és òrgan intern. I llavors, com a òrgan intern...
Bueno, però...
Sí, però després ens arriben... Si vull dir en aquest sentit és que després ens arriben les conclusions. Agafo el cas que tenim més recent, que el Consell d'Alcaldes va votar que no volia el pas del rally per la nostra comarca, és decisió, votació del Consell d'Alcaldes del Priorat, i ens assabentem què passa això.
Bueno, però darrere d'això hi ha, suposo jo, diàleg entre els alcaldes, diàleg entre cadascuna de les corporacions diferents per acordar doncs, prendre aquesta determinació, i aleshores, doncs, clar, darrere dels ajuntaments, teòricament, hi ha la gent de peu, no? Per tant, s'ha de tindre o s'ha d'entendre de que doncs, tot això té una cadena i l'últim esgraó de la cadena és doncs, aquesta reunió d'alcaldes. Entenc que no sigui pública perquè doncs, és un òrgan doncs, que, bueno, que les decisions que arriben allí doncs, les han pres, és a dir, han sortit de la base, teòricament, m'entens? Però, és clar, vull dir, hi ha vegades doncs, que es tergiversen, sigui per les informacions o sigui per les circumstàncies que s'exposen a l'hora de decidir, no?
Per això és interessant, i aquí Falset trobo que ja podeu estar prou contents, que gairebé tots els plens, no tots, però la majoria de plens, es retransmeten per televisió. D'acord? No es pot donar l'opinió des del sofà de casa o des de la cadira del menjador de casa, però almenys veus...
Però parles de Falset.
De l'Ajuntament de Falset. Ah.
Bueno, però com a mínim tens una informació que t'arriba directament a casa, no?
La tens a l'abast.
També seria bonic que ho poguéssim fer amb les reunions d'alcaldes, eh? De transmetre-ho per televisió.
Bueno, però això depèn, naturalment, doncs, de la direcció de la reunió d'alcaldes.
Home, clar.
Jo suposo que en aquest cas l'Ajuntament... Doncs,
i de la llei, també.
Està prohibit, això, o què?
He de mirar aquest aspecte, però...
Perquè si és públic...
Jo he vist en diferents consells i en tots es diu que als consells d'alcaldes no hi ha accés pels periodistes.
Ja, per tant, doncs deu ser...
Els plens, sí.
Deu ser restringit.
Tu, suposo, Jordi, que has dugut anar a una reunió d'alcaldes, no?, com a periodista.
No. Ni aquí ni en altres consells de comarques veïnes no deixen els consells d'alcaldes.
Els periodistes?
Mm-hmm.
No, bueno, suposo que doncs, si el funcionament resulta que està bé, doncs ja està bé, vull dir, però el que fèiem referència, que tu comentaves, referent als plens comarcals, doncs no estaria bé que l'Ajuntament, doncs, que el Consell Comarcal doncs, prengués la decisió que els llocs on se pot retransmetre o puguin doncs, veure via televisió o inclús via radiofònica, doncs, aviam, estem en una casa, Ràdio Falset, que tota la vida no hi ha hagut cap mena d'impediments perquè retransmetessin tots els actes amb d'allò, no? Una altra cosa és la qüestió econòmica, que si és factible, si es pot fer, si no es pot fer, si hi ha diners o no. Però, bueno, discutit, vull dir, jo em sembla que una part d'informació valdria la pena.
La tecnologia d'avui facilita molt les coses. L'altra qüestió és la...
I s'ha d'aprofitar, naturalment.
Nosaltres vam... la ciutadania.
Nosaltres la setmana passada vam anar a la reunió d'alcaldes, l'associació Montsant, perquè estàvem convocats allí, per explicar el conveni firmat amb les associacions a tots els alcaldes de la comarca. I a la taula presidencial hi havia el president del Consell Comarcal, la Montserrat Cots, que és la presidenta de l'associació Montsant, i la presidenta de l'associació Astres, que és la Marta Cid, que va ser consellera d'Educació. I bueno, va parlar la senyora Montserrat Cots com a presidenta i els va dir als alcaldes que ella se sentia decebuda que entre tot el priorat no haguéssim sigut, capaços d'engegar un projecte d'una residència entre tot el priorat. I que això, doncs, amb ella, doncs, li havia decebut i li havia sabut greu d'unos cap crítica, però tal i qual. Cap alcalde va preguntar res, ni un. Perquè la Montserrat Cots va dir que els ajuntaments, que sí que li havien fet molt costat, eren el de Falset i el de Marçà. Però el de Marçà ens va convidar a una sessió que havia tots els regidors a explicar el projecte i per què s'havia de fer i per què ho necessitàvem. Ens van entendre, ens van atendre de meravella. Però els altres ajuntaments, i això doncs, els hi va recriminar. Que inclús el Jaume Domènech li va dir «Fasten la canya, els hi has fotut als alcaldes». Bueno, no era intenció, però doncs... llavors, potser el que falta també és una mica més de marxa, no?, aquí, al Consell Comarcal. Si un tema així, que portàvem un any al darrere, clar, vam tindre que explicar allí que havíem deixat l'opció de la comarca del Priorat i passar-ho a una fundació perquè o era o blanc o negre. O tancar o seguir amb aquesta altra gent.
No, home, és normal que els ajuntaments...
No és normal que cap alcalde no pregunti res.
No, tot, això no.
Cap,
això no.
No és normal.
El que dic és que és normal que...
Cap ni un.
Davant d'un problema, aquest o un altre, doncs en aquest cas, doncs els ajuntaments siguin reticents, m'entens, a prendre una determinació. Per què? Perquè els afecta econòmicament. I és el que he dit abans, és a dir, ara posem l'excusa de que no hi ha diners i per tant, doncs no podem assumir les despeses. Però, escolta, doncs hi ha altres sistemes. Jo segurament que vosaltres no devíeu demanar directament diners, devíeu demanar solucions, devíeu demanar algunes propostes. Evidentment que darrere una proposta hi ha diners perquè si no es pot executar, no? Però no totes les propostes són amb la mateixa quantitat de diners. Per tant,
no.
El que interessa és de que les persones que triem, i això només ens en recordem 15 dies abans de les eleccions, les persones que triem quan ens han d'administrar els 4 anys propers, doncs mirem de que aquestes persones, com a mínim, puguin respondre, en aquest cas o en altres, a les situacions.
Bueno, sí, però la primera reunió que es va fer sobre aquest tema de construir la residència nova, perquè, clar, la Generalitat no s'està apretant de què s'ha de fer, va haver una proposta econòmica. I una proposta econòmica, si no recordo malament, representava als ajuntaments del Priorat 70 euros al mes. A cadascú.
Bueno, però la proposta la vam fer altres, és a dir, no la van fer els ajuntaments.
No, la van fer altres amb
ells. És el que dic, és a dir...
Que amb aquests diners se podia fer la residència de sobres.
Tu has dit que han respost dos ajuntaments, segons m'has dit, Marçà i Falset.
Sí.
Bueno, doncs, el qual vol dir doncs, que aquests dos ajuntaments, sigui pel que sigui, han tingut inquietud o responsabilitat de, com a mínim, doncs, discutir el tema. L'altra cosa és que s'hagi tirat endavant o no s'hagi pogut tirar.
No, però com que surt lo de la crisi econòmica, si estem parlant
doncs clar, és l'excusa.
Que els 70 euros al mes, si això li de representar la ruïna en un ajuntament, ja
és
em diràs tu, perquè clar, llavors, clar que aquests 70 euros al mes se va dividir exactament igual la quota mensual per 23 ajuntaments, que això no, no, sí. Tampoc se diria que he fet així, però perquè tinguessin una idea...
Bueno, però posar-se a discutir, això, és a dir, el projecte clar, estava damunt llavors, de la taula,
si,
per tant s'hagués
si
discutit.
Llavors proporcionalment dius, no, bueno, és que a l'Ajuntament de Falset no li costarà 70, li costarà 120, i al d'Ull i Molins li costarà 50.
Bueno, però això no hi vau arribar, a discutir això.
No.
Veus? És aquí la història.
Vam dir que s'havia de fer així.
Aquí del que es tracta és de que les persones que estan davant de l'administració no hi són per opció divina, o perquè doncs, resulta que passava i no hi havia ningú més. No, no. és primera una decisió personal i per tant recolzada amb un grup de gent, sigui el que sigui, recolzada doncs per la resta de la població. El que vull dir és que les persones que han d'estar davant dels organismes aquests, és a dir, o tenen voluntat de tirar endavant les coses, o el millor que es pot fer, com sempre, doncs és, ara que està de moda, donar un pas al costat.
Bueno.
Deixem doncs aquesta qüestió, a veure com es desenvoluparà, a veure si va més gent als plens del
Consell. No, però Consell, aviam, jo per acabar el tema dic, aviam, nosaltres us vam veure obligats a anar al Consell en aquesta sessió d'alcaldes per explicar per què havíem passat del plan A al plan B.
Sí, perquè bàsicament al plan A ells ja estaven inclosos.
Sí, el pla, i com que el plan, no, el plan A, que era Priorat, no ha funcionat, passem al plan B, que és una fundació.
No, no, em sembla que ho fer correcte, és a dir, donar les explicacions que toquin doncs, a tots els responsables que en el seu moment doncs, no van discutir.
Vam explicar que encara que la fundació se'n farà càrrec de buscar la part econòmica i la gestió de la residència, l'associació Montsant no desapareixerà, perquè és l'associació de pares. Vull dir, això en cap cas desapareixerà. I a més, el que s'ha firmat amb ells, el conveni, allí es diu que l'associació Montsant té la capacitat de fiscalar, de fiscalitzar a la Fundació Astres perquè el que es faigui allí pues, sigui l'adequat que s'ha de fer pels 10.000 euros.
No, no, faltaria més, clar.
Simplement ho explico perquè això és una cosa que és pública i es va fer...
Al Consell d'Alcaldes.
Al Consell d'Alcaldes.
N'hem parlat d'aquesta qüestió del Consell d'Alcaldes, del funcionament arran d'aquesta entrevista amb el Damià Fàbrega, que hem pogut escoltar, i del que, amb el que hem repassat altres qüestions, com per exemple...
Suposo que aquest dia el Damià Fàbrega és en aquesta reunió que estic parlant jo, i devia ser.
No, ell és conseller, la CUP té per criteri que no es repeteixin càrrecs, o sigui, si ets alcalde no pots ser...
Conseller.
No pots ser conseller comarcal, per tant, Ivan sí que havia representants de la CUP, com hi havia els alcaldes
conseller de Llamet. Conseller comarcal de quin poble?
De la Vilella Alta.
Vilella,
hi havia el seu alcalde, hi havia el Marc Vinyes, entenc. Hi
no, els alcaldes sí que
hi havia els Guiamets, que era el Miquel Perelló, que són els dos de la CUP, i aquest sí que els hi tocava estar en aquest Consell d'Alcaldes.
Molt bé.
Més qüestions, aprofitant la benentesa que tinc dos independentistes de pro, m'agradaria que m'expliquessin, aquesta setmana s'ha publicat el CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, ha publicat una nova onada, una nova enquesta, i en què el no a la independència supera el sí amb un 45,1% i el sí es queda amb un 44,9% a reculada d'un 2% aproximadament respecte a altres onades. Què passa? S'està desinflant l'independentisme?
Hi ha dos dècimes de diferència només, eh?
Dos punts.
Només. Del 44,9 fica-li un 45 a un 45,1 són dos dècimes, no dos punts.
Bueno, jo suposo que ha baixat un pèl perquè, com en tot, és a dir...
Les coses se refreden, també.
Clar, i llavors hi ha com una mena de gent de moda que s'apunten doncs, a les coses doncs, de que, doncs, mira, doncs, m'agrada, pam. Llavors reflexionen i diuen, doncs, bueno, doncs, potser no és el camí que m'agradi, i per tant, doncs, marxen, no? Jo suposo doncs, que bueno, això potser és una mena de consolidació, per dir-ho d'alguna forma, doncs, del procés, per entendre'ns, però hi ha un factor que està una mica doncs, arrovellat, de que no acaba d'anar prou fi, que és de l'estat polític, perquè ja saps que els polítics és un estat de la persona, és com un constipat, una cosa d'aquestes, per tant, és un estat...
Un constipat una mica clara,
no és una classe, no, home, però no és una classe perquè polítics ho som tots i, per tant, en qualsevol moment podem entrar dins aquesta mena de classe política que es diu. És a dir, jo sóc reticent a fer una classe perquè no és una classe, és una situació que es troba, no? Per tant, referent amb això, doncs, aquestes persones que ara estan al davant, sigui per les causes que siguin, que suposa que la millor podria ser que tinguessin causes raonables, doncs no estan portant la velocitat que s'havia o que es va prometre o que en principi es va plantejar per tirar endavant el procés. I això pot ser un recés amb aquesta qüestió que has fet del sistema d'opinió. Val a dir una cosa, també. És a dir, una cosa és les enquestes, sí. que a vegades, doncs, diu, oh, mira, em van bé, doncs les aprofito, oh, no em van bé, no les aprofito.
Últimament no acabem de veure les coses clares.
És molt ridícula, perquè...
Home, és del seu, eh?
No, és igual, encara que anés a favor de l'independentisme, encara que donés el 100% per l'independentisme, les enquestes són les enquestes.
Sí,
les persones...
no vull dir que l'enquesta sigui ridícula, ho he dit molt malament. El resultat, perquè...
La diferència que hi ha, vols dir.
44,9... 45,1 és un empat tècnic, vull dir, 44,9 és un 45 i un 45,1 és un 45. Llavors, és un empat tècnic, però és
això
que,
si vas a mirar, doncs són
a més, la meva opinió personal,
1.000 o 2.000 persones de diferència.
La meva opinió personal és que Junts pel Sí i la CUP no estan portant les coses com s'han de portar.
Sí, no, és
lo que dèiem abans. Falta una marxa aquí. A la CUP li sobren 3 i a Junts pel Sí li falta una. Vull dir, clar, el que li sobra molt li falta l'altre.
Sí, bueno, és igual,
però aquí del que es tracta és de que si tots ens posem d'acord a tirar una cosa endavant,
aquest és el
per
problema.
Tant, hem d'anar endavant. És a dir,
ara ja estem en el tema de si es vol fer el pas endavant,
sí.
Tothom té clar que haurà d'assumir responsabilitats.
Home, és evident, no?
Tothom.
Quan començar, és a dir, quan nosaltres, jo el 2010...
Tothom que sigui independentista, clar.
Sí.
El 2010 vaig començar amb aquesta llavors fòlia, és a dir, el cas, doncs, que, escolta, doncs, podem votar i no mos deixen i semblava com si fos una cosa estranya, no? Que és una cosa normal i corrent i no té massa problema a l'hora de fer, perquè no fas mal a ningú, teòricament. Doncs, bueno, doncs era gairebé impensable, però hi havia aquesta mena d'il·lusió. Clar, aquesta mena d'il·lusió, doncs, al llarg del temps, si no té una recompensa, Fritz Black, doncs, no acaba d'entrar. I, clar, aquesta recompensa ara està allunyant-se massa. Més que res del sector aquest que va populant per aquí, va populant per allà, eh? Aviam, fa 4 dies que l'estat espanyol era socialista i fa 4 dies doncs que era del PP. Per tant, la gent no...
I ara no és de ningú.
No vol dir que hagi nascut més gent o hagi mort gent, sinó simplement que la gent doncs ha variat cap a una banda o cap a l'altra, i en aquest cas jo crec que és el mateix, és aquesta fluctuació de gent doncs que potser doncs, al seu moment no estaven prou convençuts de la cosa, però deien, va, sí, vinga, tirem endavant.
Aquesta estadística té una segona lectura. Quan vas baixant, veus que Junts pel Sí se manté, veus que el PSC baixa, veus que Ciutadans baixa, veus que la CUP baixa, bueno, tots aquests baixen i...
I qui puja? En el tema electoral és una mica de vasos comunicants.
Exacte, Podemos. És la que puja, perquè dius, bueno, baixa PSC, baixa Ciutadans i baixa el PP, i qui puja, doncs, aquí? Perquè si
o l'abstenció o un partit.
No, però llavors el surt reflectat que Podem, a Catalunya, pujaria.
Pujaria, però que també està a favor, en principi, de Parlau.
Podem estar a favor de que hi hagi un referèndum, que és molt
per
important.
Per això, és a dir, que en aquest cas... és la fluctuació de gent cap aquí o cap allà. Convens uns criteris amb uns més que amb els altres. Aquí la funció que feia, o que en aquest cas doncs, hem anat fent jo, com a membre de l'associació, de l'ANC, doncs, bueno, les coses doncs, estan canviant, perquè el que s'ha fet fins ara amb un criteri recte lini, per dir-ho d'una forma, doncs a l'altra banda resulta que no hi ha hagut una feina paral·lela. Això ja ha passat alguns episodis de últimament, no? És a dir, que se'ls ha demanat, doncs, mira, nosaltres tenim això, hem fet això, estem lluitant per això, recolzant això, però bueno, ara falta l'altra banda, que és la que teòricament, política en aquest cas, no? Que és la que ha d'acabar de perfilar-ho. I aquesta perfilació, doncs, sembla que tarda una
aquí
mica.
Estem parlant d'alta política. I l'alta política jo trobo que la Generalitat l'està portant...
Home, alta política, alta política. Senyors, estem parlant de les lleis de... una de les lleis és la llei de transitorietat jurídica, l'altra és la de les hisendes locals i l'altra és la de la fiscalitat. Poca broma, si es vol construir un estat més o menys seriós, això ha d'estar assegurat. Passi el que passi i faci com es faci el traspàs,
mira,
ha d'estar assegurat.
Hi ha una cosa molt
clara.
Si no,
clara. Serem la Riota fa arreu. I mira, als Estats Units s'estan guanyant menys per seu, però sí, ens emportaríem la palma.
Però fa 3 anys enrere, si tu mires les lleis que hi ha a favor, més ben dit, en contra de la secessió d'una part del país, d'Espanya, vull dir, les lleis aquestes, amb tonterietes, han anat sumant. És a dir, s'ha anat construint un estat, no, una administració d'estat, m'entens?, que, doncs, 3 o 4 anys enrere, si ara compares, dius, home, però això és, vull dir, això, per què es fa això? M'entens? Bueno, doncs això és en resposta al moviment ciutadà. Però, esclar, només és en una banda. Perquè quan se necessiten veritablement lleis, estem parlant doncs del problema de la gent que no té sostre, de la gent que no arriba a fi de mes, de no sé què, aquestes no progressen igual com poden progressar les lleis antisecessió. M'entens el que vull dir? És a dir, s'està donant molt temps, en aquest cas a la justícia, perquè vagi fent lleis per anar tombant el procés sobiranista. Si el que ara s'està fent se pogués executar directament, doncs l'Estat probablement 3-4 anys enrere no hauria tingut els mecanismes suficients per portar el president de la Generalitat als tribunals. Bueno, m'explico, el que passa que passa. Ha donat temps, bueno, el que passa està passant. Canvien membres del tribunal doncs, perquè resulta que doncs, no són massa macos i són pro no sé què, canvien membres del PP perquè no sé què, aquell està més a favor d'unes declaracions aquí, no cal dir noms ni res, és igual. Més que res és per situar-nos, no? Llavors, clar, la història està de que, bueno, com més passi el temps, més lleis hi hauran fins al punt doncs, de que concluirem els dos amb que, doncs, en 3-4 anys s'hauran fet lleis impressionantment difícils perquè hi pugui haver una secessió.
Bueno, però ara també ens espera una etapa, almenys d'un fart de riure, perquè li hem passat la carpeta catalana a la petitona, a la Soraya.
Home, jo no trobo que sigui de riure. Penseu que la Soraya
és una manera
de parlar. Té molt poder i molta influència en l'administració de l'Estat. O sigui, depèn del que digui, l'esclat d'una banda o d'una altra.
Del primer dia vam dir que el procés català està frenant la política espanyola. Això ho veu qualsevol persona que doncs, estigui una mica posada... Doncs,
és el problema de la política espanyola.
Clar, i llavors què passa?
Bueno, me penso doncs... que entre d'altres.
Aquest és un dels grossos, eh?
Sí. Aquest és el que...
El problema que
és, té, que
és,
no deix...
és que això en té, ni té més d'un de gros.
No deix fer córrer la vagoneta, no? I llavors, clar... s'està donant molt temps a que doncs se vagin arreglant i es vagin fotent pals a les rodes perquè aquesta vagoneta doncs no pugui acabar de córrer, no? Però bueno, evident, hi ha ministres, tenim algun ministre català. Ministressa, em sembla
ministressa,
que és.
Sí, ministressa,
sí, ministra, ministra,
ministra. Ministressa de casa.
Sí, sí. I llavors sanitat. Doncs alguns dirigents doncs del partit doncs també els han posat amb responsabilitats doncs una mica importants referent a l'Estat i llavors, doncs clar, és normal, vull dir, aviam, el tema el coneixen, eh? No és que digui no, és que no sé, no passo, el tema el coneixen i els donen problemes, clar.
Jo tinc la sensació que al final acabarem trobant a faltar García Margallo. Al final el trobarem a faltar.
Bueno, ara l'han col·locat, home, l'han tornat a col·locar.
En el paper que li tocava jugar, ja, i si no, temps al temps. Recordem que tenim un parell de telèfons per si voleu participar en aquesta hora del vermut, el tècnic somriu. Tranquil, Gerard, són coses que passen. Són el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135. 977-83-1135. Ho dic una altra vegada més lentament perquè potser ho he dit un pèl massa ràpid. 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135. Hem estat parlant de la nostra comarca, de l'entrevista que... han pogut escoltar l'informatiu d'aquest cap de setmana amb Damià Fàbrega, el conseller de les CUP, el Consell Comarcal, on ha fet balanç d'aquests primers 2 anys de la CUP el Consell Prati ha avançat algunes coses que poden passar en els propers mesos a l'ENS i també en qüestions relacionades amb l'ENS, com és tota la qüestió de...
Queda bé canvi de president al Consell Comarcal?
No, en principi no. El que podrem veure en els propers mesos, si no vaig errat, és a marxar, hi haurà un relleu previst a l'alcaldia, això sí.
I el Consell trencarà el pacte o no?
El Consell
sembla ser que hi havia un pacte de 2 anys i 2 anys, no?
Veurem què passa.
O reduiries. Això és el que hi havia mig parlat.
El tracte que era del Consell era en 2 anys cadascú.
Veurem què passa.
Hi han passat 2 anys? Bueno, suposo
que el juny de l'any que ve és quan teòricament haurien de fer el canvi. Marçà, evidentment, doncs ja està en procés. Vull dir,
ja estava anunciat i senzillament es compleix
I qui serà el nou alcalde, ja que està anunciat?
I alcaldessa.
Alcaldessa. Bueno,
no tinc el nom, però sé que hi haurà aquest canvi que s'ha allargat una mica més. Volien fer just els 2 anys de legislatura, però per qüestions internes van decidir allargar el canvi de l'any. Estarem pendents i us ho explicarem. Però a mi m'agradaria que ens centréssim en una qüestió d'aquesta tarda. Celebra la 12a jornada de No jubilem la memòria,
sí,
en què es vol recordar l'inici de la Guerra Civil, enguany que celebren 80 anys. Sembla estrany, però han passat tant de temps i va acabar la guerra, vam tindre el franquisme, el postfranquisme, la transició, i encara sembla que sigui una d'aquelles qüestions no resoltes. I potser no és un dels temes grossos que comentàvem abans que té l'estat espanyol, però és un petit, però persistent.
Sí, és un corcó. Que al seu moment no es va tractar, i per tant...
Sí que és un tema gros, no fotem. No és un tema gros, que la transició de tot el que és la memòria històrica en aquest país ha portat malament, més malament no es podia portar. Per tant, tots els familiars de tota aquesta gent que van morir a la Guerra Civil, que trist encara estiguin a les cunetes, és que això... No s'han aixecat cap judici franquista? No s'han aixecat ni un?
No s'ha pres cap sentència dels tribunals militars.
Vull dir, el govern espanyol no demanant mai disculpes. En aquest cas ha sigut ni el PSOE ni el PP. Vull dir, és que una sèrie de coses...
El PSOE va semblar que feia un intent de fer una llei de memòria històrica.
Sí, va començar amb tota aquesta història i llavors, doncs, el que suposo jo de que no hi va haver... o es deia el moment, es deia abans de que deixessin doncs la direcció, o sigui el govern, de que doncs no hi havia prou diners per poder executar-ho tot. I aleshores doncs, bueno, va entrar doncs un altre partit que veia doncs que això era llançar diners i que aleshores doncs va retallar totalment i doncs, és a dir, les coses mal fetes sempre estan mal fetes si no s'arreglen d'una vegada. I en aquest cas doncs no hi va haver ni... jo no dic demanar perdó, sinó de restituir la llei democràtica normal, de que si s'ha fet una cosa malament i jo estic a la mateixa institució, doncs com a responsable de l'institució,
la transició en aquest tema es va portar molt malament, clar, la transició. Ja ho sabien que no es podia fer immediatament perquè una transició vol calma, tranquil·litat.
Al cap de 80 anys hi ha coses d'aquestes que es poden endreçar.
Exacte, però al cap d'uns anys
no
transició...
serà mai una restauració perquè no es poden restaurar ni un sentit ni les accions teòricament, però doncs, bueno, un reconeixement amb totes aquestes coses i com a mínim doncs,
hi ha moltes famílies
exhumar els cadàvers que estan doncs, llançats per aquí i que aleshores doncs, la major part de gent doncs, encara no sap ni allà on són, no?
Hi ha moltes famílies afectades amb això, no ho oblidem, i el que passa és que això no hi ha hagut mai interès per part de ningú. I si això se parla, com s'està parlant cada dia, tornem a ser el mateix. Ha vingut del moviment social, de la gent del carrer. Perquè l'organització No jubilem la memòria no són polítics, són gent del carrer que estan demanant pues, uns drets dels avis o dels pares o familiars.
El fet de jubilar la memòria vol dir de que no tens en compte el que ha passat i el perill de que tornis a fer-ho, sigui bo o sigui dolent, i en aquest cas no és que sigui massa bo.
Està passant constantment a altres parts del món, però segueix passant.
Sí, sí, vull dir, evidentment, i potser amb més no sé com diu ara, és a dir, amb més mala llet, no? És a dir, amb el sentit de que dius, bueno, a les acaballes del segle XX, començaments del XXI, que portem uns quants anys del nou segle i que encara passin aquestes coses, gairebé que dius que són de pel·lícula, és una cosa totalment absurda, que es mati i simplement gent, doncs, que no té, com aquell que diu, res a veure, doncs, en les decisions que prenen els governants, no?
Bueno, pues ara, ja que estem parlant d'aquest tema, m'explica una mica el programa, perquè és un programa molt seguit que es fa al castell, i comencem, em sembla que hi ha 3 o 4 programes que van seguint amb un horari seguit.
Hi han 3 conferències, o almenys n'hi han 2, una del Pere Audí.
En quina hora comença?
La primera, està previst que comenci a les 5 de la tarda.
Vale.
Repeteixo, Pere Audí, a veure si hi trobo... Sí, a les 5, Pere, el professor i historiador Pere Audí parlarà sobre la violència anticlerical a l'inici de la Guerra Civil i els seus antecedents. I a continuació hi haurà el catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Sánchez Cervelló, que parlarà sobre el final de la Guerra Civil i les seves conseqüències. Molt interessant aquesta conferència de Sánchez Cervelló, perquè és un dels encarregats de realitzar aquest mapa de les fosses de la repressió franquista. I tot apunta que parlarà de la nostra comarca, perquè ja està donant algunes dades, les primeres dades de preliminars d'aquest estudi, i la veritat és que serà, jo tinc entès que és bastant, bastant alta. Us les concretarem en la pàgina web de la ràdio a partir de demà, ja tindreu la dada.
I aquest, en quina hora és aquest?
Aquest serà a les 6.
A les 6 de la tarda.
I a les 7 de la tarda hi ha prevista la presentació de Memòries de Pere Godall, història viva de la Guerra Civil i president de la lleva del
Biberó.
Del Biberó, 41.
Bueno, tant, i el diumenge... Hi ha una tarda molt plena.
I el diumenge, Santa Cecília.
Santa Cecília, amb concert de la banda Vila de Falset. Avui, si no tinc mal entès, es va recollir el músic o és demà? Tenim cert desconeixement, intentarem...
Concert de Santa Cecília.
Estigueu atents a la publicitat que tenim a Ràdio Falset respecte al concert de
demà,
Santa Cecília.
Demà, en quina hora, en quin lloc?
Crec que és a les 6 a l'Artesana, però alhora ara ens la confirma el nostre tècnic. El concert de Santa Cecília és a les 6 de la tarda amb la coral Vila de Falset i la banda Vila de Falset en la celebració
a l'Artesana
de la seva patrona.
6 de la tarda a l'Artesana.
Sí. Abans de tancar, una coseta vinculada amb el tema de, després d'aquest petit parèntesis respecte a l'agenda de la nostra comarca, que hem de fer. Pensava fer més de cara al final, però ja que ha sortit el tema, doncs aquí ho deixem. Vinculat al tema de la memòria històrica i sobretot a la transició, ha sortit aquesta setmana unes declaracions de l'expresident del govern, ja traspassat, Adolfo Suárez, en què deia clarament en una entrevista que no va sometre a referèndum la qüestió de la monarquia perquè pensava o creia que es perdria. O sigui, això, la por dels referèndums de l'estat espanyol sembla que és històrica o almenys té certa trajectòria.
Bueno, és normal, és normal. Aquest il·lustre personatge va ser per mi un bon polític.
Bon estratega.
Entre altres coses perquè va aconseguir, miraculosament, naturalment, amb la col·laboració de la gent, és a dir, si la gent no hagués estat predisposada, una persona no pot arribar a això, no? Però bueno...
No, però la valentia pot, que va tindre...
Exactament, és a dir, el que va fer de passar del dictador, com aquell que diu, amb un país teòricament democràtic, més que res per les declaracions que dius, doncs crec que va ser un bon personatge. Naturalment, segur que sortint d'una dictadura tal com se va sortir, l'explosió podia ser total. I segurament, doncs, devia dir, escolta, si posem aquest, que teòricament, doncs, els que són partidaris d'abans ja estan d'acord perquè l'ha posat-lo d'abans, i els que són partidaris d'ara, doncs, l'aguanten perquè, doncs, té un altre tarannà, no dubto que segurament, doncs, va fer la reflexió i va dir, si això ho posem a votació, això se'n va tot en l'aire i per tant continuem. Però això no treu de que una vegada fet el pas, el punt d'inflexió aquest, en principi, doncs,
sí, deixa passar uns anys, sí.
M'entens? Doncs, bueno, doncs, que encabat, doncs, s'hagués fet un segon punt d'inflexió per passar amb una teòricament democràcia legal, no?
No podria ser quan el rei Joan Carles va anunciar l'abdicació fer-ho llavors? O sigui, fer-ho fa 4 dies?
No, no, abans, això s'havia de fer abans. Vull aprofitar de que aquell home marxa, doncs bé, perfecte, doncs perquè doncs, per les circumstàncies que siguin entre els elefants...
L'Adolfo Suárez no podia fer això mai de cap de les maneres perquè sortíem d'una repressió fortíssima. Havia de passar un temps d'assentament de la democràcia. Però el que tenia l'oportunitat va ser el senyor Felipe González aquí.
I tothom ho esperava, Quan va entrar, quan van entrar els socialistes, el grup socialista Felipe González al davant...
1982,
Sí, podria ser, no recordo jo les dades, però doncs, bueno, doncs, sí, quan va entrar la gent tenia por. La gent, ara entren aquests i, per tant, aviam, hi és una cosa doncs, de que s'estava l'ambient, no? I deies, ai, mare de Déu, què passarà, no? I uns sectors doncs, tenien por perquè doncs, ara aquí això serà la bicoca i els altres doncs, tenien por perquè doncs, ara mos fumbran tots. I resulta que no. Que va continuar aquest tarannà. Potser estratègicament suposo que ell devia tindre més mals de caps que no pas nosaltres que anàvem pel carrer i per tant ho va fer així perquè doncs, va creure més oportú. Però, clar, va durar molts dies Felipe González al govern. Per
tant, vuit anys.
Per tant, vols dir que no haguera pogut començar? Perquè el PP és impossible, vull dir, això ho tenim clar, no? Ni el Calvo Sotelo.
Ho està demanant la ciutadania, que recordar una de les últimes dades del CIS, no del CEO,
però jo estic dient
que la ciutadania no comença a no entendre què fa la monarquia.
Però ara,
la tenim.
Però el segle passat hi van haver oportunitats, en aquest cas, doncs, de l'esquerra, per entendre'ns, o antimonàrquiques, doncs de què s'hagués pogut fer. No es va fer, bueno, doncs, per deixadesa, perquè doncs, són temes que no sé què, tira, ja ho farà un altre, jo no vull merda. Però, bueno, aquestes coses, doncs, acabat porten a problemes...
Bueno, però és el que diem, Felipe González, que era republicà convençut, si ell no ho va intentar, jo ho sé que el primer any de govern ho podia intentar, perquè havia de sentar el país, ni el segon any...
No confies que la dreta monàrquica, en aquest cas, perquè si fos una dreta antimonàrquica, potser ja en parlaríem, però en Pic la dreta monàrquica ho fa.
Ja portava dos o tres anys al govern, ja tenia el moment oportú, com lo menos per plantejar-ho, per això no s'ho va plantejar.
Home,
mai.
Aquest ha estat bé, que doncs, Espanya hagués continuat doncs, amb Joan Carles, no?, i aleshores doncs, Catalunya doncs, hagués sigut el fill ja que era príncep de Girona, no?
Sí.
Que aleshores doncs, bueno, doncs, haguéssim fet naltros doncs, el rei. No? El mateix que es va fer al seu moment, doncs feu ara naltros. I llavors, doncs, bueno, com que tot hagués quedat en la monarquia, però naltros, com a mínim, doncs, ja tindríem un país diferent, no?
I tant.
Amb rei?
Això ja ho arreglarem. Però entre ells...
Amb el Ramon Berenguer IV, home.
Entre ells, sí, venim de reis, ja hi venim. És a dir, sí. Jaume I i tira enrere.
També venim de la il·lustració, de la lluita
de classes...
Però
es van canviar les coses.
També venim del Ramon Berenguer... Vull dir
que... Però jo el que vull dir és que així com ara doncs, enfrontes doncs, la gent del poble, llavors hagués enfrontat pare i fill, i doncs, jo suposo que li hagués dit doncs, te deixo aquell terreny i aleshores tu vas fent, i doncs potser mos hagués anat més ben altres. Acabat, s'arregla i ja està, no?
En fi, que a Espanya li fa por això del referèndum, tot i que l'inclou a la Constitució, l'article 182, crec, fa referència, es veu que fa...
Pensem que això
fa respecte.
Està convocat pel setembre de l'any que ve, Vull dir, no estem massa lluny,
De moment, convocatòria oficial no n'hi ha. Hi ha una data prevista
sí. I
aquí a Catalunya...
Pensa que un punt d'infracció hi ha de ser i un canvi, un trencament és necessari, és a dir, si passes del blanc al negre hi ha un punt que deixes lo blanc i vas al negre o deixes lo negre i vas al blanc. Per tant, aquest punt hi ha de ser. Depèn dels polítics que aquest punt doncs, sigui doncs, gairebé lleuger i que no es noti o doncs, de que doncs, se noti, com aquell que diu, doncs, amb situacions diferents de les que estem fins ara.
Li torno a fer la pregunta perquè abans no me l'ha contestat quan ha sortit el tema per primera vegada. La ciutadania està preparada per acceptar les seves responsabilitats i riscos?
Aviam, democràticament sempre està preparada la ciutadania. Però pensa una cosa, i a vegades que la ciutadania pren acords o pren determinacions que gairebé doncs, van en contra de la mateixa ciutadania. Per tant, això és molt delicat, m'entens? I que hi hagi un sector que estigui preparat per encapçalar, per tirar endavant això, podria ser, però ara per ara aquest sector està dormint.
Més aviat és aguantar el que caigui.
Bueno.
Ja ho sabem, això,
Sí.
Quan Pic no s'ho van proposar...
La teoria és molt maca, però la praxi... a la pràctica.
Bueno, però jo sabíem que rebríem moltes garrotades i que el carro aniria per un pedregal, eh? Això ho sabem tots.
Mira, escolta, quan se va anar a la Lluna la primera vegada, i ara poso un exemple una mica tonto, doncs això no s'ho creia ningú.
Ara, d'ara encara hi ha jovent que tampoc s'ho creu.
Que encara no s'ho creu, vale. Però resulta que doncs s'hi ha anat. Per què? Perquè hi va haver algú, algú que va apostar i va, si m'apures massa, exposar la seva pròpia vida, m'entens?
I per nassos faré això.
Per tant, bueno...
Bueno, més que per nassos, estem en un moment que ja podem dir que els Estats Units ho van fer per dir hem de demostrar a la URSS que tenim cert poder a la guerra de les galàxies i, per tant, nosaltres plantarem la banderola allà. Tot aquí primer van ser els russos, els americans van dir plantarem la banderola i ho gravarem i us ho ensenyarem. O sigui que de raons n'hi ha... Sí, clar. I de milions se'n van abocar moltíssims allí.
Clar.
Però bueno...
Bueno, ja ho sabem que va ser una guerra psicològica amb Rússia, això ho sabem tots.
Però veus, hi havia un motiu per fer, vale? Doncs és el mateix.
I és que t'ha preguntat que li feies amb ells, si la gent està preparada per assumir les conseqüències, la gent que és independentista està preparadíssima, vull dir, per això ho volen ser. Si és un 50% de la població, ara hem de convèncer almenys un 10% més.
En teoria és així. A la pràctica,
home, la gent
pot ser diferent, és el mateix que les enquestes. Les enquestes diuen una cosa, però resulta que a la pràctica no hi ha...
Bueno, clar, després entrem ja...
Cap enquesta que
pugui d'allà. La següent pregunta en aquest tema és, d'acord, després de veure l'èxit que han tingut les enquestes a banda i banda de l'Oceà Atlàntic des de fa 4 anys enrere, aquesta del CEO, podem tornar a confiar en les enquestes? I jo trobo que... no hi ha hagut prou reflexió al voltant de què ha passat.
Poden ser orientatives.
Sí, poden assenyalar dinàmiques,
però mai, però no marquen... mai marcar, ni si m'apures massa, el 20% de la realitat.
Jo diria que és... no podem creure en les enquestes. No. Hem de veure la dinàmica que marquen.
Que a vegades
ja hi ha
enquestes...
que s'acosten molt, però...
Sí, no, no, i a vegades sí. Que hi ha enquestes que fan determinar.
Sí, i això en política està estudiat.
També.
És a dir, que doncs, això va per aquí, va per aquí, bueno, això va per aquí, doncs vinga, doncs.
Tren de cua i l'efecte... Ara no em surt... El positiu no me'n recordo, sempre me'n recordo del negatiu. Són coses que passen que em passen. Però tranquils, que ja us ho explicarem, tindrem temps. Agrair, com no, al Miquel Jardí i a l'Anton Vidal que ens hagin acompanyat, al Gerard Sánchez, que ha estat a la producció tècnica i a la producció en general, perquè quan fa falta una dada, ell corre rauda i veloz a veure si la pot trobar.
I diumenge que ve és la Fira de Falset.
I diumenge que ve la Fira de Falset, a lo millor el cito ni que sigui 5 minuts perquè m'expliquin com ho estan veient, a veure què decideix la direcció de la ràdio, si ens fa que se'ns gelin els peus un any més o ens perdonin i ens deixen fer la tertúlia des d'aquí de l'estudi de Ràdio Falset. I un últim apunt, recordar que demà a les 6 de la tarda hi ha el concert de Santa Cecília, però que avui a les 6 hi ha la recollida dels músics. Crec que en aquest cas només és una noia, és l'Alba, que flauta travessera, que des d'aquí doncs, la felicitem per aquesta entrada a la banda Vila de Falset i esperem que tingui una bona entrada demà en el concert de Santa Cecília. Nosaltres hi tornarem la setmana vinent en Ambient de Fira. Que passem una bona setmana.
Bon cap de setmana a tothom.